Bona tarda, són les 7, us parla Pere Gallifa. Les eines digitals i tecnològiques més innovadores arribaran a Sabadell per la Festa Major. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Concretament el 8 de setembre, quan se celebrarà el sabàtic. Durant tot el dia es podran veure fer diverses activitats, com curses de drons o dissenyar un videojoc. També hi haurà en Pepper, un robot mundialment famós, com explica el regidor d'Innovació, Miquel Soler.
Pepper donarà la benvinguda al sabàtic interactuant amb els visitants i oferint informació sobre l'esdeveniment a través de la seva pantalla integrada de 10 polzades. Pepper, si recordeu, es va fer famós mundialment en el primer robot capaç d'averiguar com es troba la persona amb la que està interlocutant, perquè pot analitzar tant la gestualitat com el to de veu a través dels sensors que té.
Totes les activitats s'ubicaran als jardinets de l'antiga Caixa Sabadell.
El servei de cita prèvia de la Policia Nacional pràcticament col·lapsat a Sabadell.
És una situació que repeteix any rere any i en diverses localitats de la comarca i del país. Alguns dels usuaris explicaven a Ràdio Sabadell que fa mesos que s'esperen.
Pues amb juliol, juny, juliol, sí, un mes i, bueno, avui m'han donat i ho vaig demanar pues per meitat de juliol, més o menys, pues una miqueta, bueno, si ho agafes d'abans, o sigui, ho agafes al millor un mes abans que ho pots fer, o 120 dies, me parece, però més ràpid ho havien de fer.
Fins al 4 de setembre a la tarda no hi ha cap hora disponible.
I en esport, la nedadora de la Natació Sabadell, Marina García, ha disputat fa pocs minuts una final a Glasgow.
Però, lamentablement, no s'han portat cap medalla, ja que ha acabat tercera. Qui sí que ha pujat al podi és la catalana Jessica Vall, la qual ha arribat en segona posició.
Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies, però abans rebeu una salutació de Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Passen 2:30 de les 7 de la tarda, obrim pàgina de serveis. Avui, enmig de l'aixafogó, han caigut 4 gotes a Sabadell. A veure què ens espera per les pròximes hores, ens ho explica l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada marcada avui de nou per la inestabilitat. Creixen xàfecs i tempestes a bona part del territori, especialment al Pirineu, i se n'acosten també des de l'oest. Acabaran per tocar punts de ponent i les terres de l'Ebre, aquestes precipitacions a partir de mitja tarda i del vespre. En qualsevol cas, ja a la nit i al final del dia tendiran a minvar, amb la possibilitat de que puguin ser d'intensitat forta durant aquesta tarda, especialment cap a la zona del Pirineu. D'altra banda, durant la matinada i matí de demà s'esperen ruixats a qualsevol punt, però especialment es desenvolupen durant la matinada a punts del litoral, també amb la possibilitat, tot i que baixa, de que puguin ser d'intensitat forta, és a dir, que puguin arribar als 20 mil·límetres en només mitja hora. Ja a partir de la tarda tendiran a quedar més restringits a punts, especialment del Pirineu i del Prepirineu i del quadrant nord-oest. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Doncs ja hem repassat què passa al cel, anem a mirar la terra, les carreteres que ens envolten, i de moment hi ha força tranquil·litat a aquestes alçades d'agost. Trobem 1,5 km de retencions a Cerdanyola, a l'enllaç de la C58 cap a Girona, i una altra a Barberà, a la mateixa via, en aquest cas en sentit Martorell. Al nus de la Trinitat hi ha 2,5 km a la ronda de dalt, sentit nord, i una altra a la ronda de baix. I dins de la capital, trànsit dens només a la ronda de dalt, en aquest cas a l'alçada de Vallcarca. I entrem en matèria. Sabadell acollirà la mostra interactiva d'eines digitals i tecnològiques innovadores, l'anomenat Sabatic. Aquest programa s'emmarca dins la Festa Major de la ciutat i pretén acostar les noves tecnologies a tota la ciutadania, oferint un seguit d'activitats molt diverses, com per exemple curses de drons o impressions en 3D.
Enguany es torna a celebrar a la nostra ciutat la tercera edició del Sabatic, la mostra d'eines digitals i noves tecnologies. En anys anteriors, la jornada ha arribat a plegar fins a 2.000 persones, majoritàriament nens i joves. Miquel Soler, regidor d'Innovació i Ciutat, apunta que precisament un dels objectius d'aquesta edició és cridar l'atenció d'un públic més ampli.
És l'any, entenem, de la consolidació, és l'any que entenem que és una mostra que ha crescut i pot aportar aquesta vegada noves activitats que interessaran no només al sector al que anava adreçat fins ara, que era un sector de gent jove, de nois i noies, sinó que ens obrim a un públic molt més divers en aquesta edició. Anem a buscar l'interès no només d'infants i joves, sinó també d'adults o de gent gran.
Dins d'aquesta jornada es podran veure activitats ja consolidades en altres edicions, com per exemple el concurs de disseny en 3D o l'escaneig facial. D'altra banda, però, també destaquen activitats mai vistes, com per exemple la cursa de nanodrons. Enguany, però, tal com explica Soler, s'ha volgut donar especial protagonisme a les noves tecnologies de la salut i l'esport.
En aquesta edició destaquen especialment les noves tecnologies vinculades a la salut i a l'esport. Estem parlant, hem parlat de drons, de bicicleta, de rehabilitació de malalts, d'esgrima sense fils, etc. En línia amb el projecte de xarxa clúster d'esport i innovació que s'impulsa des d'aquest Ajuntament amb la col·laboració d'altres entitats de la ciutat.
Totes aquestes activitats tindran lloc el dissabte 8 de setembre de 10 del matí a 7 del vespre als jardinets de l'antiga Caixa Sabadell.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. Twitter, @RadioSabadell.
Col·lapsa la comissaria de Sabadell per renovar la documentació personal. Les hores disponibles per fer-se el DNI o el passaport ara mateix són només a les tardes del 4 al 6 de setembre i la primera cita matinal no s'obté fins al divendres 7. Aquesta situació no és exclusiva de la ciutat, ja que es dona també en altres oficines de la comarca i a un total de 26 dependències a tot Catalunya.
A Cerdanyola, Montcada i Terrassa no es pot demanar cita per abans de la segona quinzena de setembre i a Vic el termini s'allarga fins al mes d'octubre. Neus Moreno, coordinadora del sector de l'administració de l'Estat de la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres, explica que aquesta situació es repeteix cada estiu.
Els mesos d'estiu augmenta, hi ha més demanda de renovació de documentació pels motius que siguin, no? Perquè la gent té més temps, perquè d'alguna manera té la necessitat per cada viatjar i cada any ens passa el mateix que en els mesos d'estiu, juliol i agost, fonamentalment s'allarguen les cites d'espera, no? I això junta, evidentment, amb que són mesos que el personal que treballa al DNI i el passaport, evidentment, també fa vacances.
Per a Moreno, el que cal ara és substituir els treballadors que s'han jubilat.
En el col·lectiu aquest, no, que depèn del Ministeri d'Interior, hi ha moltes places sense cobrir. O sigui que en els darrers anys hi ha hagut una destrucció d'ocupació important, fonamentalment per les jubilacions, com a causa fonamental, i no s'han anat reposant. Hi ha hagut un desequilibri entre la gent que marxava i les noves places, no? Llavors, en aquest sentit, hi ha moltes places que encara queden vacants.
Moreno reclama una oferta pública d'ocupació específica per a aquest ministeri per a cobrir les vacants, com a primera mesura, i també creu que s'ha d'invertir en tecnologia.
Demanem que el Ministeri d'Interior ha de, d'alguna manera, invertir en tecnologia, no? En tecnologia perquè tots els tràmits siguin més eficaços, més i d'alguna manera siguin més ràpids, no? O sigui, tant perquè hi ha tecnologies que realment estan molt, molt atrasades.
A tall d'exemple, no hi ha caixers automàtics per treure diners, de manera que quan cal pagar les taxes, si no es porta sobre una quantitat suficient, cal anar a buscar-ne o pagar en una altra entitat i tornar amb el justificant. I pels treballadors no és gens agradable treballar amb la ciutadania enfadada, i amb raó.
I si algú necessita de manera urgent renovar la documentació, pot trobar d'anar a fer cua a primera hora davant la comissaria i, si té sort, li donaran un número després d'hores d'espera i calor, comptant que amb les cites prèvies que s'anulen es generi algun espai disponible. De fet, nosaltres hem anat a la comissaria de la Gran Via per saber des de quan esperen les persones que aquests dies tenen hora per renovar el DNI a les dependències policials de la nostra ciutat.
Per exemple, hem parlat amb la Maria, que anava amb el seu net a renovar el document d'identitat. Ens explicava que van demanar cita prèvia fa 2 mesos i que fins aquesta setmana no hi havia hores disponibles.
Sí, para el nene, que se le ha caducado. ¿Cuánto hace?
Sí,
hace 2 meses, por lo menos. Sí. 2 meses. No había. No había. Yo creo que otro que demasiado, porque claro, si tienes que irte de vacaciones y tienes el carnet caducado, ¿qué haces? Yo creo que demasiado tiempo.
Un cas semblant és el de la Núria, que s'espera des del mes de maig.
Sí, vinc a renovar-lo. Pues perquè el se m'ha caducat al maig. Fins ara a l'agost, sí. Home, una mica exagerat, però bueno, són ells els que manen, hem de fer el que ja es diguin ells i ja està.
Per tant, si ens hem de refiar d'aquests casos, podríem dir que el col·lapse ja ha arribat al seu límit i que, en principi, el termini d'espera hauria d'anar baixant cap a finals de mes.
Notícies vespre.
L'Ajuntament inicia diverses intervencions per protegir els vianants en els entorns escolars de la ciutat. Una de les novetats que més cridarà l'atenció són els nous passos de vianants del carrer Indústria, que des d'aquest matí estan repintats de color blanc i vermell.
Un dels primers encreuaments destacats amb la nova pintura és el del carrer Indústria amb Sant Llorenç. Aquesta novetat, però, s'estendrà per tot el carrer Indústria i les cantonades dels carrers Illa i del Carme i Sant Llorenç amb tres creus. A més, també es crearà una zona de vianants per aproximar les voreres i generar més sensació de seguretat pels ciutadans que es desplacen a peu. Ho explicava Xavi Guerrero, regidor d'Espai Públic.
A les cruïlles més importants, per ampliar l'espai de vianants, donar més sensació de seguretat, reduir l'espai de cotxes i així fer que vagin més a poc i acostar l'espai entre una vorera i l'altra perquè l'espai que tu hagis de creuar caminant sigui molt més curt, la qual cosa tenim clar que millora molt la seguretat del vianant.
Aquesta intervenció se suma d'altres que s'estan duent a terme aquests dies. Per exemple, al costat de l'Escola Pia, a la plaça Mossèn Geis, ja s'ha instal·lat pilones per evitar que hi estacionin els vehicles. Aquesta mesura anirà acompanyada d'altres per pacificar el trànsit al voltant d'aquest centre escolar, unes actuacions que també es duran a terme a l'entorn de l'Escola del Carme. Joan Berlanga, regidor d'Educació.
És un repte col·lectiu en el qual l'Ajuntament hi estem fent un esforç, però és un repte de la ciutat, tant de les direccions a l'hora d'organitzar les entrades i sortides dels centres com dels pares, amb les seves actituds responsables a l'hora de plantejar la mobilitat respecte al trajecte casa-escola en la qual hem d'anar a la una.
Finalment, diversos carrers han canviat de sentit aquests dies. El carrer Indústria tornarà a ser de sentit únic cap a l'estació i el carrer del Carme ja va cap amunt, com el Sant Llorenç. També s'han incorporat nous senyals de trànsit i es limitarà la velocitat a 20 km/h en alguns trams propers a les escoles.
I des de l'associació Protegim els Vianants, Jordi Canudes celebra aquestes mesures de l'Ajuntament, però afirma que només han de ser un principi.
Canudes ha explicat a Ràdio Sabadell que valoren molt positivament els nous encreuaments del carrer Indústria amb els passos de vianants més estrets i ressaltats de color vermell.
Home, doncs molt bé, perquè com a primeres mesures estan molt i molt bé per millorar la visibilitat dels conductors, vigilant que puguin tenir més en compte els passos, no? Que és una de les mesures, i també augmentant la visibilitat de les cantonades, que és per això que també suposo que redueix... S'augmenta la distància perquè els cotxes tinguin millor visibilitat a les cantonades, no? També, i els vianants, tots plegats.
També considera positius alguns canvis en els sentits dels carrers i les senyales de stop que s'ha instal·lat al carrer Creueta. De fet, aquest és un dels carrers que des de la seva entitat havien detectat com un dels més perillosos per als vianants, però Canuda recorda que tothom hi ha de posar el seu gra de sorra.
És el conductor... i també el vianant, el que ha de tenir la precaució màxima. Més el conductor, perquè, evidentment, porta una eina molt perillosa entre les mans, no? Que de vegades no ens n'adonem. I qualsevol mesura que serveixi per reduir la velocitat i augmentar la seguretat, doncs perfecte, pel nostre punt de vista.
Tot i estar satisfets amb aquestes primeres mesures, des de Protegim els Vianants volen que s'estenguin en altres punts de la ciutat.
La sabadellenca Carme Forcadell ha presentat un recurs a través dels seus advocats per recusar els 5 magistrats del Tribunal Suprem que l'hauran de jutjar pel cas de l'1 d'octubre. L'expresidenta del Parlament al·lega falta d'imparcialitat i participació en la instrucció per part dels jutges.
Els advocats de Carme Forcadell han presentat un escrit per recusar els magistrats del Suprem, Manuel Marchena Gómez, president de la sala, i els seus companys Andrés Martínez de Rieta, Juan Ramón Verdugo Gómez de la Torre, Luciano Varela Castro i Antonio del Moral García. Tots ells l'haurien de jutjar per l'1 d'octubre, com la resta d'encausats. Forcadell s'uneix així als procediments que també han engegat Junqueras, Romeva, Turull, Rull i Sánchez en el mateix sentit. La sabadellenca alega elements formals i de participació dels magistrats en la instrucció i, sobretot, centra l'argumentació en intentar demostrar la manca d'imparcialitat que considera que hauria de tenir el judici. El Tribunal Suprem té previst decidir la primera setmana de setembre si recusa els magistrats que han de jutjar la causa del procés. La decisió l'ha de prendre l'anomenada Sala 61 i l'instructor serà el magistrat Vicente Magro, el qual va ser senador del Partit Popular durant un any i mig.
I un últim apunt en aquestes notícies de Sabadell. Aquesta nit s'ha produït un accident de trànsit a la ronda Collsalarca.
A 1:15 han xocat dos turismes. La conductora d'un dels vehicles de 57 anys ha hagut de ser traslladada a l'Hospital Taulí en pronòstic lleu i han intervengut una ambulància del SEM i una unitat de policia municipal.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Take your mark.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Donem un cop d'ull a l'actualitat més enllà de Sabadell i la comarca. Els integrants de la cèl·lula jihadista dels atemptats de Barcelona i Cambrils s'autoanomenaven terroristes.
Així ho ha afirmat una testimoni interrogada pels Mossos, els fills de la qual se'ls van apropar 6 joves dient-los que eren precisament terroristes. Segons TV3, hauria estat el dia abans dels atemptats. La mateixa cadena afirma que els joves haurien temptejat coneguts i amics per llogar-los furgonetes, no només per atemptar, sinó també per traslladar el material per fabricar els explosius.
L'incendi forestal al municipi de Llutxent, a la vall d'Albaida, al País Valencià, ha cremat més de 1.400 hectàrees.
També ha obligat a evacuar 2.500 veïns de diverses urbanitzacions de Barx i la zona de Droba, a la Safor, pel risc d'inhalació de fum. La possible causa del foc és la tempesta de llamps que hi va haver diumenge i que ahir dilluns va provocar una dotzena d'incendis espontanis a la zona central del País Valencià.
En l'àmbit internacional, el govern de Donald Trump reactiva les sancions contra l'Iran.
Aquestes mesures se centren en les transaccions financeres i el comerç de matèries primeres. A partir d'ara es prohibeix a l'Iran l'adquisició de dòlars nord-americans, el comerç d'or, metalls preciosos i materials com l'alumini, l'acer o el carbó. També en resulten afectats el sector automobilístic i les exportacions de les famoses catifes perses o d'aliments com els festucs.
El president d'Equador avisa a Assange que prendrà mesures si parla de Catalunya.
Concretament, Lenin Moreno ha amenaçat el fundador de Wikileaks si intervé en la política i l'autodeterminació dels països, ha dit textualment. Recordem que fa uns mesos Assange va ser especialment actiu al Twitter publicant contingut sobre el procés independentista català. Moreno no descarta expulsar Assange de l'ambaixada equatoriana de Londres, on està refugiat des de 2012.
El govern espanyol ha ofert a Open Arms desembarcar al port andalús d'Algesires.
Fonts de la Moncloa han assegurat que ja s'han posat en contacte amb el vaixell a través de la Marina Mercant i que Algesires és el port que té el dispositiu més adequat per al protocol de recepció dels immigrants. L'Open Arms porta 87 migrants a bord rescatats a les costes de Líbia el passat dijous 2 d'agost i reclamava amb insistència un port segur per a després d'una nova negativa del govern italià de Salvini.
I acabem amb el nombre de transaccions d'habitatges a Catalunya al juny, que es situen en les 6.963, cosa que suposa un descens de l'1,5% en relació amb el juny de l'any passat.
Amb aquest descens, Catalunya registra el segon mes de disminucions en compraventes d'habitatges. Tot i això, en els primers 6 mesos de l'any, a Catalunya s'han fet 41.125 operacions de compraventa de pisos, cosa que suposa el 2,9% més que en la primera part del 2017.
Un quart i cinc de vuit és l'hora dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Marc i Joan, bona tarda.
Molt bona tarda, Pere.
La nedadora del Natació Sabadell, Marina Garcia, s'ha quedat a les portes del podi a la final dels 200 metres braça de l'Europeu de Glasgow. Garcia ha acabat la prova en quarta posició a només dues centèsimes del tercer lloc. Aquesta prova tanca el campionat per la nedadora del Club Natació Sabadell.
I ho fa amb bon regust de boca, malgrat no poder sumar una medalla en aquests europeus. Avui, per molt poc, Marina Garcia no ha pogut aconseguir pujar al podi. Només dues centèsimes l'han allunyat del seu principal per l'objectiu. Recordem que Garcia havia finalitzat en sisena posició als 100 metres braça. Per cert, qui s'hi ha pogut pujar al podi en aquests 200 metres braça disputats avui ha estat Jessica Vall, la nedadora del Sant Andreu, que ha acabat en segona posició. I en aquests campionats d'Europa, aquest migdia, la parella catalana de natació sincronitzada, Berta Ferreres i Pau Ribas, han sumat el seu segon bronze. Ferreres i Ribas han acabat tercers en la final mixta de rutina lliure.
El Centre d'Esport Sabadell ha confirmat a Ràdio Sabadell que demà finalment no hi haurà partit amistós. El club ho ha descartat al no trobar un rival que jugui en un camp de gespa natural. Tot i això, el Sabadell segueix buscant un equip al qual enfrontar-se aquest pròxim cap de setmana, després que el Peralada anul·lés el duel que estava previst per aquest cap de setmana.
Recordem que el conjunt xampanyer serà el primer rival del Sabadell a la Lliga i per això els gironins van decidir no jugar aquest partit amistós, tot plegat a l'equador de la pretemporada dels Arlequinats. I encara amb el bon regust de boca que va deixar la victòria contra el Vilanova del cap de setmana passat. Allà es va estrenar de fet com a golejador un dels nous fitxatges d'aquesta temporada. Es tracta d'Edgar Hernández, que viu una segona etapa aquí al Centre d'Esports. El davanter es mostra ambiciós en aquesta, com dèiem, segona etapa d'Arlequinat.
Home, és important. També sabem que estem una miqueta limitats. No és una excusa, però estem limitats perquè estem a pretemporada, portem 20 no sé quantes sessions de càrrega perquè ens hem de posar a top el dia 26 i això és important també. Al final, sumar victòries, acostumar-se a guanyar és molt important perquè ja et dic que som un grup amb molta ambició, amb moltes ganes de fer coses importants aquest any aquí a Sabadell i ens hem d'acostumar a guanyar des d'allà. I bueno, són importants.
Un Edgar que durant la segona meitat del partit va compartir davantera amb Arturo, l'altre davanter centre del conjunt arlequinat. L'exjugador del Reus diu que se sent còmode al costat del jugador de Cartagena.
Sí, al final, ja et dic, són tots compatibles. El nivell que hi ha en aquest equip és molt alt i és igual en qui jugui. Jo encantat de jugar amb Arturo, amb Gato, amb Felipe, amb qui sigui. Al final sumar per l'equip, cada dia trobar-te millor físicament, de cara a porteria, a nivell defensiu que estem treballant molt bé i a nivell ofensiu crear aquestes ocasions com bé he dit abans, i al final és això, estar el millor possible per el que en aquell moment estigui jugant, sigui qui sigui, treure el millor per l'equip.
Un Edgar Hernández que va haver de parar ara fa uns dies per problemes físics, va haver de fer una aturada en aquesta pretemporada, però que ara ja torna a estar recuperat per encarar aquest tram final abans de començar la competició.
I David de la Cruz ha acabat 16è a la primera etapa de la Vuelta a Burgos, que comença avui. La victòria en aquest primer dia de competició ha estat per a Francesco Gabazzi, seguit del basc Peyo Bilbao. De fet, de la Cruz ja ha deixat 11 segons respecte a aquest grup principal, que avui ha acabat per davant del de Campoamor.
Aquesta prova es tracta de l'últim test abans de la Vuelta Ciclista a Espanya, amb la qual cosa és important agafar un bon cop de pedal i arribar amb la moral alta a la ronda espanyola. El de Campoamor creu que el recorregut d'aquesta Vuelta a Burgos l'afavoreix.
Bé, m'agrada, és una cursa que a més és gairebé calcada el que va ser l'any passat, on vaig poder fer tercer a la Llanera, i la veritat és que és gairebé igual, els mateixos finals generals, les mateixes etapes, és a dir, que és una cursa que m'agrada pel tipus de quilometratge que té, que és molt semblant al que ens trobarem a la Vuelta, també per la climatologia, que aquí fa molta calor, és una calor seca.
A Burgos, de la Cruz busca realitzar el que ell qualifica com a entrenaments de qualitat, és a dir, dies de competició que el permetin arribar bé a finals de mes quan començarà aquesta Vuelta a Espanya. Veient, diu, la velocitat al qual s'acostumen a Burgos, el sabadellenc està convençut que aquest ritme l'agafarà durant aquests pròxims dies.
Pot tipus de grafia, no? Que és un terreny que tampoc és fàcil, que no són etapes planeres i en l'esport sempre ha corregut, el ritme és prou alt i bueno, doncs això és el que ens fa falta, no? Doncs fer aquestes curses perquè ens estiri una miqueta el motor i ficar la posta a punt de cara a la Vuelta.
Cal recordar que l'objectiu del ciclista de l'Sky en aquesta Vuelta a Burgos és repetir el podi de l'any passat, quan va ser tercer en aquesta prova.
Josep Maria Mañosa és el nou president de la Unió Excursionista de Sabadell. Després de 34 anys de soci de la UES, l'instructor de marxa nòrdica pren ara el relleu del fins ara president, Eduard Navarro.
Un Mañosa que agafa el càrrec amb un clar objectiu fixat, la fita de superar els 3 milers d'associats, el que passaria, diu el nou president, per ser encara més actius del que han estat fins ara.
Com ho farem? No sé si ho aconseguirem, però aviam algun repte hem de posar. És com també que ens agradaria molt poder treballar amb créixer amb activitat. Pensa que de l'OES d'activitat registrada fa a prop de 300 activitats a l'any, publicades amb calendari, en plan web, i amb un servei doncs, a unes 8.000 persones. Vull dir que hem de créixer amb les dues coses. Si creixem amb activitat, potser tindrem més socis. Si tindrem més socis, estarem més informats amb activitat.
Unes declaracions de Josep Maria Mañosa fetes al programa Connectats que emet a aquesta casa. Mañosa també ha demanat prudència als amants de la muntanya i ha explicat que un dels objectius de les entitats excursionistes és precisament formar i educar aquestes persones abans de sortir a la natura.
Anem a repassar altres informacions esportives fora de la nostra ciutat, com per exemple que l'Ibiza ocuparà el lloc del Lorca a segona B la pròxima temporada.
Els problemes econòmics pels quals passa el conjunt murcià li han fet perdre la categoria als despatxos. Ara el conjunt eivissenc està previst que jugui al grup 2 d'aquesta segona B.
I en bàsquet, el Penya fa oficial el fitxatge de Quincy Miller per la pròxima temporada.
A l'E nord-americà de 2,18 metres, Miller arriba a Badalona procedent del Gros Bàsquet Bamberg alemany. A més, té experiència a l'NBA després de passar pels Denver Nuggets, els Sacramento Kings i els Detroit Pistons.
Pol Espargaró evita el quiròfan, però es perdrà el Gran Premi d'Àustria.
El pilot de KTM va tenir un fort traumatisme cervical que l'obliga a fer repòs i a descartar la pròxima cursa. De fet, el granollerí també es dubta per al següent Gran Premi de motociclisme, el de la Gran Bretanya, previst pel 26 d'agost.
David Valero ha aconseguit la medalla de bronze al Campionat d'Europa de bici de muntanya.
El ciclista espanyol ha aconseguit pujar al podi a la prova que també es disputa aquests dies a Glasgow. Aquest matí, la catalana Clàudia Galícia ha competit a la prova femenina acabant per sobre del 20è lloc.
I un últim apunt, Julia Takax, medalla de bronze als campionats d'Europa d'atletisme que es disputen a Berlín.
L'hispano-hongarès ha acabat tercer als 50 quilòmetres marxa. Jesús Ángel García Bragado, de la seva banda, marxador madrileny resident a Catalunya, ha hagut d'abandonar en aquesta mateixa prova, però en categoria masculina. Bragado ha patit una estrabada als isquiotibials sobre el quilòmetre 20, que l'ha fet retirar-se.
Moltes gràcies, Marc. És hora de marxar. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà al matí als butlletins horaris que arrenquen a les 10. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram, o mirar el portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Que passeu un bon vespre. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane, forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you. The plane took off and my love went with it. The cheetah went away, my bow cheeks off. And the man who stood next to me said, everything is gonna be alright. I said, nothing is gonna be alright. But thank you anyway. And then I saw your face in the airplane window. I waved my hands and I shouted to you. Tonight, tonight, tonight.